diferència de 3 anys, és que hem obert una categoria que és el Premi és públic, per tant, qualsevol persona que pugi fins aquí podrà veure els projectes i elegir aquell que millor triï.
Són les 10:04, les notícies tornen a les 6 del matí.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Baracel·la i Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Diuen que els somnis són reflexos del nostre subconscient. Si les recordem, poden fer-los servir com a eines d'autoconeixement. Puc somiar que vol per damunt la ciutat en tanta soltura com Superman o torpament com el protagonista de la sèrie dels 80, el gran heroi americà. Puc somiar que surt al carrer descalç o sense roba interior. Pots somiar que caus, que te persegueixen, que te cauen les dents, que t'ofegues. Pots somiar amb la mort d'algú que estimes o també amb un ex. Aquests són els somnis, diuen, que més recurrents. Si les relacionem amb el moment vital, segur que hi trobam un significat. També n'hi ha que somien que l'autobús de línia passa de llarg per acabar ple o que la cua per pujar a l'autobús no acaba mai d'avançar. Realitat o somni?
Sueña el rico su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza, sueña el que afana y pretende, sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es un sueño. Y los sueños, sueños son.
Gràcies, Xavier Oliver, per recitar aquest clàssic del teatre de Pedro Calderón de la Barca, estrenada l'any 1635. Has interpretat Segismundo, un home que viu a una presó, una caverna, on roman envoltat d'obscuritat. Només quan es comença a conèixer, quan és capaç de saber qui és, es fa la llum.
Soñé con una espina, soñé con una rosa, soñé que despertaba con tu pelo en mi boca. Me desperté sonriendo, me desperté llorando, me desperté deseando que estuvieras a mi lado. Soñé que me quería, soñé que me besaba, soñé con tu carita apoyada en mi almohada. Me desperté corriendo y al ver que tú no estabas, me fui a dormir de nuevo para ver si te soñaba. Soñé que me entendías, soñé que lo intentaba, soñé que no eran falsos esos besos que me daba. Me desperté dolido, me desperté agotado, estaba convencido de que todo te había dado. Y la vida es sueño, y los sueños sueños son. Y la vida es sueño, y los sueños sueños son. Que la vida es sueño, y los sueños sueños son. Y que la vida es sueño, y los sueños sueños. sueños son.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Pel programa d'avui hem triat una paraula onírica i científica alhora, que és somiar. Podem somiar truites, podem somiar desperts, podem tenir somnis de grandesa. Però avui, entre avui i demà, ens volem centrar en el sentit més literal de la paraula somiar, allò que fa el nostre cervell quan tancam els ulls, sobretot a la nit, que és el moment de descansar, o el que hauria de fer, perquè per a moltes persones anar a dormir també és un autèntic malson. Donem la benvinguda al programa al doctor Cristian Sánchez, que és director de la unitat de la son a Juaneda, Hospital Miramar. Benvingut al programa, doctor, com està?
Moltes gràcies. Bien.
Gràcies per acompanyar-nos. Començam primer de tot en la paraula d'avui. Què li passa al nostre cervell quan somiam, doctor?
Cuando soñamos, pues nuestro cerebro entra en un estado de activación. Pensamos que cuando dormimos nuestro cerebro se apaga o está dormido, pero realmente hay una activación que pues activa distintas áreas cerebrales que hacen de que, bueno, pues hay una serie de ensoñaciones que se producen durante el sueño REM y que hacen de que luego se interprete en una serie de situaciones que tienen que ver mucho con lo que vivimos en nuestra realidad.
Val, en el final, per molt que tanquem els ulls, seguim connectats amb el nostre dia a dia, amb les nostres preocupacions, i tot això també mos activa el cervell. De fet, hi ha gent que se sol aixecar cansada, per exemple, no dient, uf, he somiat moltíssim, i d'altres que asseguren que no somien mai. Jo som de somiar moltíssim, moltíssim. Recordar somnis és un indicador de bona qualitat de la son, de mala qualitat, o no té res a veure?
Bueno, en sí, recordar los sueños no es un marcador fiable por sí solo de buena o de mala calidad de sueño. Cuando los recuerdos de los sueños son muy frecuentes, suelen asociarse más a un sueño fragmentado o que hay una hiperactivación nocturna, ¿no? Por la noche. Por ejemplo, cuando tenemos un insomnio, cuando tenemos mucho estrés, esto puede hacer de que nuestro sueño sea más fragmentado y de peor calidad.
¿Y quins són els problemes més habituals que tenim relacionats amb la son? Ara xerrava de insomni, segurament costar dormir, despertar-se a mitjanit, etc. ¿En quins problemes més habituals se troben?
Bueno, los problemas que más habituales encontramos dentro de la consulta de la unidad del sueño está el insomnio crónico o el insomnio agudo. Encontramos también la apnea obstructiva del sueño. Luego podemos también encontrar lo que son parasomnias tipo, como son trastornos por pesadillas, trastornos de conducta durante el sueño REM y trastornos del ritmo circadiano por el trabajo a turnos rotatorio.
Val. I tot això té una explicació sempre biològica, també podríem dir de salut mental, està tot relacionat?
Sí, por lo general los trastornos del estado de ánimo se encuentran muy vinculados con la parte de los trastornos del sueño, ¿no? Hay una vinculación muy directa. Si tenemos una enfermedad o un trastorno del estado de ánimo, suele ir acompañado con un trastorno de sueño. Entre los más frecuentes, el insomnio.
Parlam avui amb el doctor Cristian Sánchez, que és director de la unitat de la son de Juaneda Hospital Miramar. Què feu exactament, doctor, en aquesta unitat de la son? Com s'estudia la manera que tenim de dormir per trobar una solució a un problema?
Bueno, cuando tenemos un problema de sueño, pues tenemos que intentar hacer una serie de recomendaciones o medidas para mantener un sueño de calidad. Dentro de estas medidas se habla de lo que son las medidas de higiene del sueño. Estas medidas nos van a ayudar a tener nuestro sueño o nuestro reloj biológico, más que todo, sincronizado, y se sincroniza a partir de pues unas buenas medidas, como son intentar acostarse y levantarse todos los días a la misma hora, para mantener sincronizado nuestro reloj biológico, intentar mantener luz expuestos a luz natural por las mañanas durante el día y oscuridad durante la noche, evitar el uso de dispositivos electrónicos que hoy en día hacen de que nuestro sueño se vea interrumpido o que se altere a la hora de irnos a acostar, intentar mantener unas comidas o unas cenas que sean con bajo contenido de grasa, que nos van a hacer de que nuestro sueño sea de mejor calidad, y hacer ejercicio, o sea, lo que es deporte, si es preferiblemente por las mañanes.
Val. Molt interessant tot el que ens conta el doctor Cristian Sánchez. Nosaltres, doctor, quan acabam el programa, com que emetem cada dia de 10 a 11 del vespre, a la darrera intervenció sempre demanam a l'entrevistat si té algun costum abans d'anar a dormir, no? Fem una llista d'hàbits abans d'anar a dormir. I és vera que molta gent diu, sé que no ho faig bé, però mira el mòbil, això passa molt, no? I aquest moment de mirar mòbil entenc que ens torna a connectar amb el dia a dia, amb la nostra activitat cerebral, no?
Sí, hoy en día los dispositivos electrónicos alteran nuestro ritmo circadiano porque la luz azul hace que se bloquee la melatonina, que es la hormona que nos va a hacer dormir por la noche. Entonces, si estamos expuestos a esta luz natural, a esta luz, perdón, azul por la noche, lo que hace es que bloquea esta melatonina y por ende, pues nos vamos a tardar en dormir, o sea, en irnos, en conciliar el sueño por la noche.
¿Y qué pasa cuando algú no es que tardi en dormirse, sino que se dorm tot d'una, però uf, sempre se desperta a les 3, a les 4, a les 3, a les 4? ¿Es fàcil contestar aquesta pregunta o s'hauria de veure què és el que hi ha exactament?
Sí, yo creo que, bueno, las personas que tienen distintos despertares durante la noche, hay que ver si puede ser un problema de apnea del sueño, porque a veces las apneas pueden hacer de que el paciente se despierte varias veces por la noche y van ligadas a un insomnio que se llama de mantenimiento, ¿no? Que tiene muchos despertares por la noche. Uh-huh. Luego podría ser también un insomnio que sea ya por un trastorno del estado de ánimo o también por alto contenido de estrés, que este cerebro pues está hiperactivado por la noche y por eso produce estos múltiples despertares nocturnos.
Uh-huh. I aquella persona que mos pugui escoltar ara, que fa temps, no sé, que li costa, que fins i tot pren pastilles, que pensa que no podrà tornar a dormir mai més d'una tirada de forma natural, què li diria? És possible reeducar el cos per tornar, avui que empleem la paraula somiar, a somiar plàcidament, doctor?
Bueno, en principio, pues a las personas que les suceden este tipo de situaciones, que sepan que, bueno, que es posible llegar a dormir sin necesidad de tener que tomar pastillas, porque lo vemos aquí en la unidad constantemente. El paciente cree que no va a poder dejar de tomar estas pastillas y que no va a poder dormir completamente de un tirón, pero eso, por lo general, tiene solución. O sea que, teniendo una serie de recomendaciones, medidas y también pues que el paciente pues ponga de su parte y con tratamientos es posible que se logre dormir sin tener que tener la necesidad de tener que depender de una pastilla para dormir.
I de se son es dormir, que és tan important per el nostre cos. Avui n'hem parlat amb el doctor Cristian Sánchez, que és director de la unitat de la son de Joaneda Hospital Miramar. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres i que tingui res. Molt bon estiu.
Moltes gràcies, bon dia.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
El somni és ara el del poeta eivissenc Marià Villan Gómez. Gràcies, Xavier Oliver, per posar-hi veu i posar-hi ànima.
Fons de l'abanc, imatges llargarudes, llampecs del somni i perdedors camins, on troben viva angoixa i coltells fins les ànimes apenes conegudes. O tal vegada en un rar tomb, caigudes a un món idíl·lic, als ocells flautins d'aigua un sol crit, amor, Oh, breus jardins, d'on les treuen cruels forces temudes. Anel inútil, amb l'advers rigor, també hi regeix l'astuta llei, espera la sortida al groc desert d'anyor. I entorn de flors ocultes s'exaspera l'eixam bronzent, fals paradís d'amor, regne exigit, d'on fuig l'ardor darrere.
Han perdut un temps i els somnis que teníem. Ahir em pareix tan lluny que em sembla tot mentida. Que sol que hem viscut una història o una fantasia. Junts han perdut un temps i els somnis que teníem. Per tancar les ferides. Ai, jo no ho sé, no ho sé.
I el mar, els somnis, és el títol de l'exposició que podem veure en el Museu Puiget d'Eivissa, dedicada al pintor Hans Gras, un artista estimat a Formentera, on va viure i va pintar. I aquest títol, a més, ve, i per això sentia Marià Villan Gómez, d'un poema del poeta eivissenc. Formentera va ser el lloc de Hans Gras, podríem dir, al món, després de visitar l'illa per primera vegada l'any 1965. Aquí es va quedar. La directora del Museu d'Art Contemporani d'Eivissa, el MACE, Elena Ruiz Sastre, ha comissariat l'exposició juntament amb la filla del pintor, Tania Gras. Amb ella, amb Elena, coneixem la vida i l'obra d'aquest artista molt marcades per l'època que va viure.
Era una persona que nació en el año 33 en Basilea, pasa la infancia en una ciudad de Alsacia que se llama Reinfelden, que tenía una parte alemana y otra parte suiza, y al cuidado de sus tíos. El origen de la familia de él es judío-polaco. Es una época, en el año 33, como sabes, cuando los nazis suben al poder y ya pues empieza una época difícil para Europa, muy difícil. Claro, el horizonte que tienen pues es demoledor y es difícil, ¿no? Ve cómo, por ejemplo, los nazis empiezan pues a tildar de artistas degenerados a artistas que a nadie se le habría ocurrido nunca, como Picasso, como Matisse, ¿no? Como el movimiento de vanguardia del Jinete Azul o el Puente, ¿no? Esa exposición de arte degenerado empieza en 1937. Y en el año 41, cerca ya del final de la guerra, todavía itineraba por ciudades de Alemania y de Austria. Lo que significa que, claro, a jóvenes artistas o a jóvenes estudiantes, todo eso les quebró la vida, porque veían desmoronarse un mundo que hasta entonces había sido el sinónimo de libertad y, sobre todo, la idea de vanguardia, que era como de avanzar, de generar siempre lenguajes renovados, ¿no? Investigar sobre las maneras de expresarse, etcétera. Y todo eso se ve, pues, francamente quebrado. Él, en unas vacaciones de verano, trabajando como camarero en un balneario en Baden-Baile, conoce a Marie-Julien Joye, que será luego su gran amor y su futura mujer. Se casa con ella. Ella también es de origen judío. Su padre era un arquitecto, Ralf Joye, y había formado parte de la resistencia contra Hitler, o sea que ellos sí se habían significado. Bueno, cuando se conocen y se enamoran, deciden pues tener una vida juntos. El caso es que Hans luego tiene un affair con una mujer y nace un hijo, Stefan Padberg, que estuvo el otro día en la inauguración de la exposición. Vuelve con Marie-Julien y se casa con ella en el 62. Y eso es para bien, porque rehacen su vida. En el 62 nace además su hija Tania, que es la persona que ha comisariado conmigo esta exposición y que guarda casi toda la obra de su padre. Y tiene un espíritu además encantador y es una persona maravillosa, ¿no?
La família es va establir a Suïssa, a Basilea, on Hans Graß va fundar una fàbrica de pintures. De fet, se sospita que la seva salut i la seva mort va influir la contaminació dels químics de la fàbrica. I allà va seguir pintant en un estil que, segons Elena Ruiz, era tot un homenatge o una influència d'aquells artistes proscrits pels nazis.
Què sigue pintando Hans Graß? Pues ha decidido reconocer la valía de todos aquellos artistas que generacionalmente a él le habían inspirado y que los nazis habían tildado de degenerados. Entonces hay cosas que no es que sea epigonal, ¿no?, su obra, sino que es, yo creo que muy conscientemente, un tributo a los expresionistas alemanes o a los Fauves franceses. Hay obras que tienen pues tintes muy cercanos a la pintura de Matisse, otras veces parecen cosas de Kies van Dongen. También tiene muchas veces el uso de ese estilo cloisonné que usaba Rowald, que era delimitar las figuras de negro y luego esos alveolos que resultaban, pues colorearlos de tonos rabiosos, ¿no?, muy vivos.
Arribam al moment en què Hans Graß i la seva família arriben a Formentera.
Es, me parece que el año 65, cuando ellos están pasando unas vacaciones cerca del lago de Como y luego en la Camarga francesa, reciben una carta de una antigua compañera de estudios en Basilea de Hans, que les dice que está en Formentera, está pasando una temporada y les invita a venir a visitarla. Y entonces vienen en una Semana Santa y cuando llegan se quedan fascinados, toman contacto con las gentes de Formentera, del lugar, de artistas, intelectuales que habían ido llegando como a Ibiza en aquella década. Conocen, por ejemplo, a Ivan Spence, el galerista mítico de Ibiza, a Susan Ackerman, a Peter Buch, a Walker Haas. Deciden quedarse en Formentera. Y bueno, en Formentera él deja de tener pretensiones de tener una carrera profesional. No quiere exponer en galerías ni seguir esos círculos pues obligados, ¿no?, para cualquier artista que se quiera dar a conocer y que quiera tener un mercado. Decide pintar para sus amigos y residentes, que también muchos de ellos son alemanes de la zona de Renania-Westfalia, y entonces su obra pues se circunscribe siempre a las personas de proximidad. Entonces hay muchos retratos de personas que son amigas. Y bueno, ahí viven, digamos, ese sueño, hasta que en el año 98 sobrevive a dos conatos de infarto previos y en el tercero muere.
Morí pintant una obra efímera en el palau que un comte tenia en una illa del llac Constança.
Entonces, su obra principalmente está guardada en Formentera y Tania la tiene bajo su custodia. También existen algunas en casas de amigos en Alemania. Y Tania me ha contado recientemente, desmontando la casa de su abuela en Holanda, ha descubierto más obras sobre papel que está sin catalogar y sin inventariar y que, bueno, pues a lo mejor eso da el fruto de una posterior exposición, ¿no?
De moment, el Museu Puiget de Vila acull 20 pintures sobre llenç i una sèrie de treballs sobre paper de Hans Graß.
Era un personaje de la isla, también Marie-Julien, su mujer, y Tania. Son personas muy queridas y conocidas. Y bueno, el hecho es que Tania llevaba bastante tiempo advirtiéndome, ¿no?, que quería mi mirada sobre la obra de su padre para saber mi opinión y saber qué posibilidades yo veía, ¿no? Y ya fue después de varios años y de varias miradas sobre la obra de su padre, pues ya fue el año pasado cuando ya decidimos aprobar el proyecto y llevarla a cabo. Son obras que no están fechadas, pero suponemos que están hechas pues desde el año 65 hasta poco antes de morir. O sea, son la década de 70 y 80 principalmente. Y las figuras que él pinta pues son eso, las figuras familiares y de sus amigos o los paisajes de proximidad. Hay algunos paisajes de Formentera, de una casa de fantasmas que es una ruina, o el Hotel Rocabailla, que es uno de los primeros hoteles que se construyeron en la isla, y también hay algunas naturalezas muertas.
Llunyana i just a tocar sola i fent-nos companyia cap a la part de migdia. Formentera ens cou la mà i entre ribera i ribera amb un rosari partit d'illots que treuen el pit resta la mà presonera.
Gràcies, Elena Ruiz, directora del MASE, per apropar-nos la figura de Hans Grass. Crec que és un regal per poder gaudir de l'exposició en el Museu Puiget de Vila i per descobrir aquest pintor que pintava per a la gent de Formentera.
Assolellats els camins de sorra i de roques nates, la plaça amb quatre casetes i més amunt uns molins. Molins on lava l'espera, entre vuit vents quin vendrà a moldre aquest poc de gra d'on prengué nom Formentera. Camps de pedra i algun bocí de terra més agraïda, figueres d'ombra dormida i front auster d'algun pi. Formentera no té hortada, però no hi manquen tancons d'algues i peixos al fons de l'aigua verda i salada. Són els homes en l'escassa terra amb vols de mar tan grans, més que fidels terrassans, veles que el vent arrabassa. Formentera, mar i cel, d'entorn d'un cor d'avidesa, es despulla la bellesa per unir-se a xuterrer.
Entre avui i demà, Araceli Bosch. Tres ràdios, servei públic. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. Entre avui i demà, Paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem!
Toni Camps, benvingut a Cateva, com estàs? Vols que te posa música?
Aquí somia.
Somnia, quina paraula, que no només es dormia. No, també no. Se pot somiar despert, també se pot ser un somiatruita.
Pots dur a terme l'activitat de somiar de moltes maneres
possibles. I no era Aute que deia «I los sueños cine son».
Exacto. Cine, toda la vida es cine y los sueños cine son.
¿Con qué es usted un detective privado? Creí que solo existían en los libros o que eran unos hombres pringosos que husmeaban por los pasillos de los hoteles. Caramba, no va muy arreglado.
Ni tampoco soy muy alto. La próxima vez vendré con tacones, corbata blanca y una raqueta de tenis.
Dudo que eso le sirviera de algo.
Venga, venga, quin clàssic. Nos acabes de posar damunt sa taula.
Ah, home, jo creia que los detectives eran personas repugnantes, viscosas, que iban husmeando en... Por favor, por favor. Un general milionari que té dues filles involucrades amb assumptes més aviat tèrbols contracta en el detectiu privat Philip Marlowe perquè resolgui els seus problemes familiars. I quan comença a investigar, descobrirà que no és tan senzill de resoldre i aquí hi haurà tota una sèrie d'embolics, de girs de guió i de personatges, sobretot, de personatges. Tot això és El sueño Eterno de Howard Hawks, definida com el millor cinema negre de la història, un somni que encara els hi dura. És com un meteorit amb aires de pel·lícula, perquè és frenètica, té una direcció genial, unes interpretacions perfectes, un diàleg fascinant i un molt disfrutable caos absolut, perquè va d'un costat a l'altre constantment. Però sobretot, aquesta pel·lícula és Humphrey Bogart i Lauren Bacall a la pantalla, interpretant les paraules de la novel·la del mateix títol de Raymond Chandler, que va ser reescrita per cinema per William Faulkner, Lake Brackett i Jules Furman, que eren els tres millors guionistes dels anys 40, de Hollywood dels anys 40, i jo crec que de la història. Aquesta pel·lícula, a més, va ser la segona pel·lícula aquí on Lauren Bacall i Humphrey Bogart coincidiren. La primera havia estat Tener i no tener, quan Lauren Bacall tenia 19 anys. I no seria l'única, però jo crec que la millor pel·lícula que van interpretar aquests dos va ser el matrimoni que varen tenir, que els hi va durar 17 anys. Molt manco dels 25 que els hi separaven d'edat, perquè Humphrey Bogart era 25 anys més major que Lauren Bacall. O sigui, se podia somiar millor en el cinema? Cine, más cine, por favor, d'aquests cinema.
Venga, i des que ve ara també, no?
Sí, perquè en realitat no tothom pot ser Humphrey Bogart, no, però sí que pot somiar en Humphrey Bogart, no?
¡Qué diablos! Bogart también era bajo y eso nunca le preocupó a nadie.
Me parece que empiezas con mal pie, muchacho.
A mí también me lo parece.
Pues claro, le das todas las ventajas a ella antes de que empiece el juego. Por cierto, muchacho, ¿qué te estabas poniendo en la cara?
Una loción para después del afeitado.
¿Sí? ¿Y los otros potingues qué son?
Colonia, desodorante de dos clases y polvos de talco.
Oh, vamos, chico, vas a oler como un gato casero francés.
Es lo que necesito.
Això que estàvem escoltant és un dels diàlegs delirants de Sueños de un seductor. La història d'un jove cinèfil que pateix una estranya i recurrent al·lucinació. Humphrey Bogart li dona consells sobre com seduir a ses dones. I bàsicament d'això tracta aquesta història, com Alan, que és aquest personatge interpretat per Woody Allen, entén l'amor, ses dones, i com el cinema pot enlluernar ses relacions i sa vida en general. És una adaptació cinematogràfica d'una obra de teatre que ja va escriure Woody Allen i que ja va interpretar a Broadway Woody Allen juntament amb Diane Keaton i Tony Roberts, que feia de Humphrey Bogart. Woody Allen no dirigeix en aquest cas, però sí interpreta aquest delirant homenatge a Bogart i en el cine negre. Bàsicament és un passeig neuròtic per sexe.
Molt bé, idò, vinga, seguim amb la paraula meravellosa que és somni o somiar.
Vosaltres creus, ara tinc una pregunta, Arceli, vosaltres creus que somiar és una ciència?
A veure, com a ciència, no? Però bé, tu sorprèn-me.
Michael Gondry diu que sí.
1, 2, 3, 4. Hola y bienvenidos. Hoy les mostraré cómo se preparan los sueños. Amor, pasiones, emociones y todas esas iones.
La ciencia del sueño, que es una película bàsicament estranya con tot lo que fa Michael Gondry, perquè ja tenim en compte que Como ser John Malkovich i Olvídate de mí, o The Eternal Sunshine of a Spotless Mind, que és el títol original d'aquest Olvídate de mí, són les dues anteriors pel·lícules que el tenen com a guionista. Michael Gondry és un tio que veu el món a través dels seus somnis i que en ells ell se considera un cuiner expert, encara que les seves històries, després traslladades a la vida real, que les receptes funcionin no és tan fàcil, no? Perquè ell sap com a quins ingredients ha de posar, però després a la vida real no. De fet, és exactament el que li passa a Gael García Bernal en aquesta història d'un jove dissenyador mexicà molt imaginatiu que viatja a París per una feina rutinària i avorrida amb uns companys estranyíssims I aquí on el seu dia a dia s'il·luminarà de sobte quan coneix a la seva veïnada interpretada per Charlotte Gainsbourg. La forma en la que Gondry explica el que explica, la història de la típica història de el lot coneix el lot, és un somni verdaderament fantàstic. És un perfecte elogi de la immaduresa que funciona genial. És melancòlica, és poètica, és molt divertida i confirma la meva teoria de que Michael Gondry és familiar directe, deu ser un besnet o qualque cosa així, del genial George Méliès. Perquè sí, utilitza la mateixa manera, té la mateixa manera de rodar totes les seqüències amb coses que pengen, amb els fils que se mouen, amb trossos de cartó, és magnífic.
Vinga, i de puntades seguim somiant, Toni.
Sí, perquè en el cinema a vegades somiar també pot ser un perill.
Que sona.
Aquesta banda sonora és Paprika, Detective de los Sueños, una pel·lícula de Satoshi Kon, un dels directors de cinema d'animació japonès més importants del món, juntament amb Hayao Miyazaki. Les seves pel·lícules mesclen realitat amb somni, ciència-ficció i tradició d'una forma absolutament natural. Si no coneixeu Millennium Up, Godfathers of Tokyo, jo els vos aconsello, Paranoia Agent, jo els vos aconsello perquè són pel·lícules brutals, igual que aquesta Paprika, Detective de los Sueños. Aquí no podia ser menys això de mesclar realitat i ficció. Mirau, la història és d'una psiquiatra que ha inventat una màquina per entrar en els somnis de les persones en trastorns per poder-los curar.
Boníssim.
I el que passa és que un moment donat li roben un prototip i el que fan és entrar en els somnis dels creadors més importants del món per robar les seves idees i destruir la seva personalitat i fer-se passar per aquests creadors i fer-se milionaris en les idees dels altres.
Boníssim.
O sigui, ja d'entrada el guió, ja, o la sinopsis de la pel·lícula ja és brutal, però clar, això pot dur a, quan tu entres en els somnis de persones, doncs hi pot haver un ballet de granotes, electrodomèstics que canten, o una persecució policial, o gent que vola, o sigui, és absolutament delirant. O sigui, de fet, és una pel·li tan brutal que va ser nominada a la millor pel·lícula en el Festival de Venècia. A més, és un thriller perquè, clar, no saps ben bé cap on anirà, hi ha tota la investigació de a on no ets la màquina, perquè és una comèdia delirant, una locura magnífica que te fa veure les coses des d'una altra perspectiva i amb un punt d'empatia i de fantasia que verdaderament te descol·loca. Hi ha molt poques pel·lícules que poden ser tot això a la vegada. I, a més, a ser d'animació. O sigui, és fantàstica. Si no l'heu vista, Paprika, el detective de los sueños, de l'any 2007, de Satoshi Kon, és verdaderament magnífica.
I de superapuntada, apuntadíssima. Vinga, tenim bolla extra, Toni Camps.
Sí, tenim una bolla extra d'aquestes petitetes. D'aquestes petites, una de somnis clàssics, que són els dels nins.
Hola, som el Samu Valentín. Tengo 8 años. Soy yo con mi abuela.
Valentín, vení ya, venga, que tenés que tomar la leche.
Poco.
Sonate.
No tengo.
No se vayan,
a ella se le murió el marido el año pasado, o sea, mi abuelo. Y entonces desde esa época habla sola, se queja de todo.
Los perros a tu padre todavía te daba la teta.
Y bueno, sea como sea, ella es mi mamá. Eso la extraño mucho.
Es una nueva relación. Yo la veo que puede llegar a ser tu mamá, esta chica.
La rubia. ¿Sos vos?
¿Y vos sos vos?
Vos sos la novia de él que más me gusta.
Yo me llamo Valentín. ¿no? Soy un niño de 8 años que vive con su abuela, que es Carmen Maura, interpretada per Carmen Maura. Sa mare havia desaparegut quan ell tenia 3 anys i son pare és un bala perduda, incapaç d'assumir cap responsabilitat. Valentín, bàsicament, té dues obsessions. Una, ser astronauta, que s'ho té claríssim, i l'altra, que son pare el dugui a veure a sa mare. Mentrestant, son pare l'únic que fa és presentar-li el lotes cada vegada que li agrada en manco, excepte quan de sobte, o n'hi presenta una que sí, que li agrada molt, i no només li agrada, sinó que, pibe, viste, vos sos rubia, li diu, és fantàstic, és una pel·lícula fantàstica, d'aquestes pel·lícules petites, saps, que passen quasi desapercebudes, que no les coneixes si no t'ho diuen boca a boca, saps, d'aquestes, aquesta l'has de veure, és molt, molt guai, una pel·lícula d'Alejandro Agresti, de l'any 2002, és preciosa, és d'aquestes pel·lis que tenim aquí, que mos encalenteixen el coret i que mos encanten. Que si tu sempre dius que som un romàntic, però bueno.
Ets un romàntic. I aquest és El sueño de Valentín.
El sueño de Valentín.
De l'any 2002, i també jo crec que sempre és un plaer veure Carmen Maura fent el paper que vulgui. Ja.
Sí, en aquesta pel·lícula, a més, fa de predina espanyola, perquè xerra mig espanyol, mig argentí, com que viu allà, no ho sap, no sé. Bueno, és un, a més, fa un personatge bastant delirant, també una dona que se li va morir Somo i desde entonces habla sola i se queja, despotrica. Bueno, és una cosa molt guai. A mi m'encanta. Aquesta pel·lícula és d'aquestes petites que mos agraden.
Petites com en Valentín, però grans com els seus somnis.
Exacte.
Vinga, idò, Toni Camps.
Salut i cinema.
Pido perdón por confundir el cine con la realidad. No es fácil olvidar Calle du Cinéma, Le MacMahon, eso pasó. Sonó las viejas con resacas de la Nouvelle Vague. Cine, 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 más cine, por favor. Que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine, y los sueños, cine son. Cine, 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 más cine, por favor. Que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine, y los sueños, cine son.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
IB3 Ràdio és Dial.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Bé, anem a escoltar les castanyoles. Se les toca l'Andrés Coll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Enllà més lluny de les estrelles, cara del mirall, on tot és més senzill d'entendre, la porta espera oberta. Un pas i ja el teu cor desperta, un salt. Els teus somnis t'estan...
Arribem al final del capítol, a les nostres ganes de somiar intactes. De vegades podem semblar un poc somiatruites, però a la ingenuïtat hi ha sinceritat i també falta de malícia, i d'això el món n'està molt necessitat. Per baixar barrera hem demanat l'ajuda d'una dona que convida els somnis i que té un nom artístic que també convida l'aventura i els girs de guió.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Cristina Martínez Laguna, benvinguda a Entre avui i demà d'Ivetres Ràdio. Com estàs?
Moltes gràcies. Bé, bé, molt bé.
Més coneguda com a Cris Peripècia, no?
Exactament, quan faig compte, sí.
Cris Peripècia, que és, podríem dir, seu nom artístic, ara t'aniran coneixent una micona més, però avui hem triat una paraula com a molt màgica, com a eix conductor del programa, que és somiar o somni. Mm-hmm. Si en Cris Martínez o en Cris Peripècia, qui pots triar, li dic somia, que li ven al cap primer de tot?
Pues lo primer que m'acudeix és viure. Perquè per jo somiar, en el sentit d'imaginar allò que desitjam, és com un dels primers motors dels canvis a la vida. Llavors jo crec que quan penso somiar, penso viure.
Que bo, m'encanta aquesta relació. I tu havies somiat mai que tal dia com avui series a Mallorca fent una feina de contacontes, artística... Això ho havies somiat en algun moment?
Pues, la veritat, la part de ser a Mallorca no l'havia somiat mai. Vaig arribar, jo som de Valladolid, i vaig arribar aquí fa ja un parell d'anys, totalment per casualitat. I, bueno, aquí soc. Aquesta part no l'havia somiat mai.
I l'altra part l'havia somiat, viscut, lluitat, tota aquesta part sí. Més artística, de narració, de contacontes, d'arts escèniques, tot això, per tot això t'havies anat preparant?
Sí, la veritat és que jo em dedico als contacontes des de fa 18 anys, ja. He fet altres feines, he après altres oficis, però sempre hi torn, a la narració oral sempre hi torn. És com que té un magnetisme per jo que m'hi trob, com que és el meu lloc. Sí que és vera que la primera vegada va ser un poc per casualitat.
Mm, com va
començar?
Jo estava
fent feina a un jaciment arqueològic, moguent pedres i llevant herbes.
Sí.
I, bueno, se van enterar que escrivia i me van demanar escriure un conte per un poc mostrar les diferents formes d'enterrament que se feien en aquell moment i contar-lo en una activitat que se feia cada lluna plena d'estiu.
Que bo.
I va ser d'aquesta manera que vaig començar. I a partir d'aquí, és que no diria que sí, ha estat triat en certa manera, però en un altre... És com que m'hi trob. És el meu lloc.
Que bé. I també combines les arts escèniques, el clown, tota l'animació i la formació en temps lliure amb la filosofia.
Bueno, jo tinc formació en filosofia, soc llicenciada en filosofia, i trob que les dues coses combinen molt bé, perquè darrere els contes hi ha moltes idees, no? Que després... s'expressen d'aquesta manera millor més metafòrica o més poètica. I sí, tinc una activitat que faig amb alots i alotes, mm-hmm. I també amb adultes,
sí.
Que es tracta això a través arran d'un conte, com anar després descobrint quines idees hi ha darrere aquest conte i també un poc a partir d'aquí ja anar caminant i anar trobant com idees pròpies poder investigar un poquet, donar arguments, cercar contraexemples, exemples, uh-huh. I en aquest diàleg que jo simplement faig de conductora, de facilitadora, sí. Jo no imposo les meves idees, sinó que intento ajudar a que cadascú vagi cercant les seves pròpies, no?
I nosaltres vàrem arribar a Cris Peripècia, per cert, aquest nom, Cris, d'on surt? Sí.
Bé, Peripècia és una història que té com a molt de girs de guió I acaba bé per al protagonista i trob que, bueno, me vaig enamorar d'aquesta paraula i la volia per jo.
Que és una paraula molt, molt sonora, també sí. Molt màgica. I de nosaltres vàrem arribar a Cris gràcies a un espectacle de contes, música i poesia que fas, que se diu Dormir, Somiar, Jugar. No estan malament els tres elements combinats, eh?
Sí. Bé, aquest és un contacontes molt especial que faig amb una companya, la Laura Campello, que ella fa música i llavors mesclam contes, poesia, música. I és un espectacle, dic, molt especial perquè està adreçat a nadons de 0 a 3 anys. Uh-huh. I sempre se creen en el moment de l'espectacle se creen moments molt, molt màgics i molt bonics, no? Que és públic.
Clar.
I vam decidir fer aquest espectacle, ja en teníem un altre per a nadons, i aquest el vam decidir fer perquè el moment de dormir-se pot arribar a ser complicat per a algunes criatures, no? Perquè precisament aquest moment implica d'alguna manera deixar-se anar. Uh-huh. És com desaparèixer un poc o sí. Desaparèixer el manco d'aquesta existència, no? Sí. I desaparèixer pot fer por, pot generar resistències. I nosaltres amb aquest espectacle volíem vincular la idea de dormir amb el joc i amb els somnis per facilitar aquest trànsit a les criatures.
Que bo, que bo.
També perquè hi ha contes molt bonics relacionats amb el moment d'anar a dormir, amb els somnis, i ens interessava l'experimentació de l'oníric, d'aquests imaginàrics onírics, però experimentats quan estan desperts, no? En el moment del conte-contes. Per representar el moment dels somnis en l'espectacle, cobrim el públic amb una tela sota la qual ens ficam i ja com si fóssim dins una cova, jugam amb una música que fan a Laura, així, això com a molt oníric, no? Volíem experimentar amb això.
Que bo, que bo. I com reaccionen, sobretot els més petitons, que s'han de quedar amb els ulls ben oberts?
Sí. Bueno, aquí hi ha moltes diferències respecte a l'edat. Els que són ben, ben petits, que normalment aquest espectacle el feim que ells solen estar en braços de la persona de referència, no?
Sí.
Els més, més petitons estan allà en braços, en un lloc segur. Els més grans, que estic xerrant de 3 anys,
sí, sí.
Els més grans se solen entregar en el joc i això ho passen molt bé. Hi ha una edat intermitja que depèn molt de l'infant.
Uh-huh.
Hi ha infants que se retiren, que volen veure des de fora.
Uh-huh.
I a mi m'encanta com pensar que els nens petits no són capaces de moltes coses que sí que ho són. Per exemple, m'encanta aquesta capacitat d'autoregulació, de dir, mira, això ara mateix és massa per jo. I se retiren i ho miren des de fora, alguns. I, bueno, a mi observar això m'apassiona.
Ina Cris Peripècia, somia molt? Somia poc? Somia desperta? Somia dormida?
Somia molt desperta. Darrerament, quan somia dormida, he de dir que tinc bastant de malsons. M'està fent por somiar darrerament perquè estic en un moment vital que tinc molt de malsons, però desperta somio molt i, com he dit al principi, per jo és un motor de canvi a la vida i sí, un motor que ho valor molt.
I de que somnis bons guanyin en els dolents, Cris, que tot va molt bé. I t'he fet les dues preguntes habituals d'aquesta secció, mira, parlant de somnis. I ara justament deies lo dels malsons, però no sé si tens algun ritual, algun costum abans d'anar dormint, si deia dormir millor o d'espantar aquests malsons.
Pues ara que ho dius, no, però n'hauria de cercar un perquè potser Maria me faria bé per aquests malsons.
I de quan el tinguis, avisa. Eh? I el convertirem també amb els oients que nosaltres anem fent llista. I ara necessitam una cançoneta per baixar a barrera fins demà. Que mos proposes?
Doncs triaré Duerme Negrito, que és una cançó que em cantaven quan era petita per anar a dormir i començar a somiar.
Mira, idò, és una bona cançó. Aquesta, si t'apareix, posarem la que interpreta Víctor Jara i amb aquesta veu i amb aquest so, mon, anirem nosaltres a dormir fins demà. Cris Martínez, Cris Peripècia, moltíssimes gràcies i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
Entre avui i demà, Araçal i Bosch.
Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito, duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito, te va a traer codornice para ti, te va a traer mucha cosa para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer mucha cosa para ti. Y si negro no se duerme, viene diablo blanco y sale, come la patita. Yaca pumba, yaca pumba, a pumba, yaca pumba, yaca pumba, yaca pumba. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito, duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito, trabajando, trabajando duramente, trabajando, sí, trabajando y no le pagan, trabajando, sí, trabajando y va tosiendo, trabajando, sí, trabajando y va de luto, trabajando, sí, pa'l negrito chiquitito.